Una setmana més, l'actualitat cultural de la nostra comarca pren el protagonisme a través de l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. El Congrés Volcan Park comptarà amb unes 100 ponències. I sortida per conèixer els arbres singulars de Begudà. Recollida de sang a Olot i presentació d'un llibre solidari per als joves que pateixen malalties. Festival Urban Culture a Olot i 35è concurs infantil i juvenil de dibuix. Conferència de Jorge Edwards i preinscripcions al casal i casalet d'estiu a les preses. Parlarem també dels actes de la Festa Major de Montagut. Dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sans, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens porta una reflexió sobre la segona residència. Després, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Volcan Park és el primer congrés internacional sobre gestió i divulgació de paisatges volcànics protegits. La primera edició se celebrarà del 21 al 25 de maig a Olot. L'objectiu és crear un fòrum de debat i pensament que lligui el coneixement de la vulcanologia amb la gestió del territori i la seva divulgació entre persones que treballen en aquests espais volcànics protegits, com parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals, etc. Cada dia el programa es desenvoluparà al voltant d'un eix temàtic. La gestió d'espais volcànics protegits, els valors científics i la recerca en els espais volcànics protegits, la comunicació del valor del patrimoni a través de l'educació i la interpretació i el geoturisme com un factor econòmic i de desenvolupament sostenible de la comunitat en espais volcànics protegits. A més, s'inclou una sortida de camp per conèixer el territori i presentacions. Exactament 99 institucions presentaran aquests treballs i articles de durada breu. Aquest diumenge, 6 de maig, es durà a terme una sortida matinal per conèixer els arbres singulars de la Vall de Begudà. L'organitza el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dins la programació Visc entre Volcans, de sortides culturals i per la natura. El punt de trobada serà a la plaça Major Sant Joanenca a les 9 del matí i la sortida s'inclou dins el projecte Arbres amb la història de la Garrotxa. El desplaçament es farà amb el mínim de vehicles particulars possible fins a un punt proper a l'inici de la caminada, guiada per una educadora de Tosca. Es recomana portar un bon calçat i esmorzar. La durada és d'unes 4 hores i la dificultat és baixa. Aquest cap de setmana s'efectua una recollida de sang a Olot organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Girona i l'Associació de Donants de Sang. Aquest dissabte, a partir de les 4 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, estaran a la plaça Clarà número 6. El dilluns dia 7, l'equip es desplaçarà al casal de Sant Miquel per tal de recollir sang de les 6 de la tarda a les 9 del vespre. Es confia obtenir una bona resposta ciutadana per una millora efectiva en salut i solidaritat. El dijous 10 de maig, a 6:45 de la tarda, al casal Maria d'Olot, es presentarà la novel·la 250 quilòmetres, de Víctor Panicello, en la qual s'expliquen les vivències de joves que pateixen malalties importants. Han participat en l'escriptura de l'obra dos joves olotins, Núria Melero i Adrià Morchón, estudiants de l'Institut Montse Coppa i de l'Institut La Garrotxa, respectivament, els quals també prendran part en l'acte de presentació. El pròleg és d'Erika Vidal, jugador del Futbol Club Barcelona. Aquesta novel·la ha nascut amb la idea de contribuir a donar a conèixer una realitat sovint amagada, com és la dels joves que pateixen malalties importants. L'autor i impulsor, Víctor Panicello, és llicenciat en dret i ha cedit el 100% dels seus drets d'autor per tal que els diners es destinin al projecte de construcció de l'espai jove de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L'acte és obert a tothom. A Olot, aquest dissabte 5 de maig, es durà a terme l'Urban Culture, un petit festival dedicat a disciplines artístiques directament lligades a la cultura de carrer. Música, hip-hop, grafits, breakdance o skate. La programació s'ha estructurat en dos grans actes. El primer, durant tot el dia, a partir de les 12 del migdia, es farà a l'Skate Park d'Olot, on tindrà lloc un campionat amateur de skate. Al mateix parc es faran diferents actuacions de dansa urbana. També hi haurà una exhibició de grafits. Totes les activitats de l'Skate Park estaran amenitzades pels discjòqueis Lemos i H. Little Shy. El segon acte és el concert que començarà a les 11 de la nit a la sala El Turín, amb els olotins CRK One Lemos i seguidament els cantants de Rigi, Pequeño Cerguiote i Ires Soulha. Faran una sessió acompanyats de Ragatak SP. El plat fort de la nit seran els londinencs Tipa Iri and J.B. Baker i acabarà la festa amb el Sound System Highlight Sound amb una sessió de la millor música jamaicana. Totes les activitats del dia són gratuïtes. Com cada any, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ha convocat el concurs infantil i juvenil de dibuix amb motiu del Dia de la Mare, que ha arribat a la 35a edició i tindrà lloc aquest dissabte. La participació és oberta a tots els nens i nenes fins a 13 anys. Les inscripcions s'han de fer a l'oficina del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot a la plaça Mercat i es poden fer aquesta tarda de 4 a 5 de la tarda. En formalitzar la inscripció, es lliurarà a cada participant una cartolina segellada vàlida pel concurs, en la qual només hi figurarà l'edat. El tema únic del concurs és el recinte de la plaça Clarà, lloc on se celebra cada any el Dia de la Mare. El lliurament de les obres s'haurà de fer a l'oficina del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot abans de les 6 de la tarda. El veredicte del jurat es farà públic el diumenge dia 6 a les 7 del vespre al Centre Excursionista d'Olot. A continuació, es lliuraran els premis, que consisteixen en trofeus i material de dibuix i pintura. Continua la programació d'Olot Temps de Paraules i per aquest dissabte 5 de maig hi ha prevista una conferència de l'escriptor Jorge Edwards. L'acte tindrà lloc a la Casa Trinxeria i començarà a les 7 del vespre. Jorge Edwards és un dels escriptors més importants en llengua castellana, que ha estat guardonat amb molts premis prestigiosos com el Cervantes l'any 1999. Diplomàtic de carrera, periodista, traductor i crític literari, la seva obra es troba a cavall entre la memòria i el memorialisme, combinant amb permanent diàleg els territoris de la realitat i de la ficció. Ha signat obres molt destacades i de gran transcendència, entre les quals cal esmentar Persona non grata de l'any 73, testimoni de la seva experiència diplomàtica a la Cuba de Fidel Castro, Los convidados de piedra de l'any 78, sobre el cop d'estat del general Pinochet, Adiós poeta de l'any 90, biografia molt personal de Pablo Neruda, El inútil de la família, del 2004, dedicada a la memòria del seu oncle, l'escriptor i cronista Joaquín Edwards, i la recent La muerte de Montagne, de l'any 2011, una novel·la biogràfica centrada en la passió crepuscular del filòsof per una jove admiradora. S'ha obert el període de preinscripcions del casalet i casal d'estiu de les Preses. Com cada any, l'Ajuntament, a través de l'empresa municipal, ofereix el servei amb un límit de places adequat a les necessitats del municipi. Hi ha el servei de casalet, destinat als nens i nenes de P3, P4 i P5, i el servei de casal, destinat a la canalla de cicles inicial, mitjà i superior. Les activitats es faran del 25 de juny al 31 d'agost. Els serveis es poden escollir per setmanes o per mesos, i l'horari serà de 7:45 del matí a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda. Les dates de preinscripcions es van iniciar el dimecres 2 de maig i finalitzaran el divendres 11. Tots els nens i nenes de les preses tenen plaça assegurada per a tots els serveis sol·licitats en el període de preinscripció. Actes de la Festa Major que es farà aquest cap de setmana a Montagut. Aquest dissabte, a 3:45 de la tarda, es faran les inscripcions per al campionat de botifarra al casal, que s'iniciarà a 4:00. En aquesta mateixa hora es durà a terme la mini-olimpiada infantil a la plaça del rector Vicenç Martinoles. A 8:15 del vespre es farà un concert de trujàs i a 9:15 tindrà lloc el sopar popular a la fàbrica de Cancella. Seguidament hi haurà cercavila amb pim-pam-pum-foc músics i concurs de titius a les escales de l'església. A 11:00 inici de la sessió de ball amb Arrítmics i Urban Group, fent-se a la mitja part l'elecció de l'hereu i la pubilla d'enguany. Per al diumenge dia 6, a 11:00 del matí, començarà una cercavila amb l'Esparver, la Coralí i els Cavallets. A 12:15 es tocaran sardanes a la plaça del rector Vicenç Martinoles per part de la Cobla Meravella. A 12:15 es dirà una missa solemne a l'església parroquial i a 4:00 de la tarda es disputarà un partit de futbol entre els equips de la Penya Esportiva Montagut i la Mer Club de Futbol. A 6:00, concert i ball amb l'Orquestra Meravella. Per al dilluns dia 7, a 4:00 de la tarda, es farà el berenar a la font, amb jocs per a petits i grans.
Pregó d'alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Benvingudes i benvinguts en aquest pregó d'alternatives que avui us presentem a manera de titulars les següents informacions. La PAH, Plataforma d'Afectats per a la Hipoteca de Girona, aconsegueix 2 dacions en pagament a propietaris de pisos de Salt i d'Olot. El col·lectiu d'Indignades d'Olot prepara la celebració del primer aniversari del 15M. L'Associació d'Idees Projecte Ístar comença la programació activa i estrena el programa Un Ventilador a Ràdio 90 aquest diumenge. Convocatòria per aquest diumenge 6 de maig davant de l'Ajuntament d'Olot del Cercle de Dones en Peu de Pau.
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Girona ha aconseguit 2 dacions en pagament per als propietaris de pisos de Salt i d'Olot, que han signat davant de notari la dació en pagament del seu habitatge per poder cancel·lar així el deute hipotecari que no podien afrontar. Igualment, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Girona ha posat en marxa la recollida de signatures per tirar endavant la iniciativa legislativa popular que defensa la dació en pagament amb caràcter retroactiu i també els lloguers socials. Si voleu signar i participar o demanar ajuda o tenir-ne més informació, visiteu la web pagirona.blogspot.com o acosteu-vos a la plaça de la Independència de Girona avui dissabte 5 de maig, on hi haurà recollida de signatures tot el dia, xerrada informativa a 11:00 del dematí i altres activitats.
Demà diumenge dia 6, a 12:45, el Cercle de Dones en Peu de Pau convoca a homes, dones, nens i nenes a una trobada davant l'Ajuntament d'Olot per imaginar que un altre món és possible. Arboleda de Gaia, que és un cercle de dones en peu de pau, convida a totes les dones, junt amb les nenes, els nens i els homes que vulguin acompanyar, a reunir-se junts en silenci durant 5 minuts a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament de cada ciutat i poble. S'ajuntaran en cercle al centre de la plaça i es llegirà en veu alta el manifest. Després s'agafaran de les mans i donarà lloc a 5 minuts de silenci. Durant aquest temps de silenci s'imaginarà que el món es transforma en el lloc que somiem per als nostres fills i filles i reflexionarem sobre el que podem fer de manera individual i col·lectiva per aconseguir-ho. Una vegada s'hagin acabat aquests 5 minuts de silenci, hi haurà un aplaudiment per donar per acabada la convocatòria i es llegiran les accions proposades a curt termini que es reivindiquen. Aquesta és una convocatòria oberta i que es fa a diferents ciutats de l'Estat espanyol i que, com hem dit, convoca l'Associació Mujeres de l'Arboleda de Gaia, que és un projecte inspirat en el que fou el moviment Standing Woman de Wisconsin. Per més informació, podeu visitar les www.mujeresenpiedepaz.org.
El col·lectiu de persones indignades d'Olot està preparant el primer aniversari de la manifestació del 15 de maig de 2011 convocada pel col·lectiu Democràcia Real Ja i les posteriors acampades a places i de pobles i ciutats que van constituir un nou sistema de participació a la vida pública amb la creació d'assemblees de barri, de comissions de treball per la defensa dels drets en perill d'extinció i també va suposar la creació de col·lectius com les plataformes d'afectats per la hipoteca i d'altres col·lectius com les assemblees constituents que treballen diàriament i activament per l'empoderament polític de la societat. Les activitats previstes per celebrar aquest primer aniversari es programaran pel dia 12 de maig a la tarda a la ciutat d'Olot. Trobareu més informació a la pàgina web de Persones Indignades d'Olot i la setmana vinent en aquest mateix pregó d'alternatives.
Associació d'Idees Projecte Istar estrena el programa Un ventilador a Ràdio 90. Aquest és un programa de creació i experimentació amb Gisela Arimany i Esther Roca, juntament amb un convidat i un músic, que s'emetrà quinzenalment els diumenges des de les 6 de la tarda i estarà fet en rigorós directe. Ho podeu seguir, doncs, per la sintonia de la freqüència modulada al 101.4 de la FM o bé per internet a les 3Bs R90.org. També ha començat la programació activa de l'Espai Istar a la Ronda Fluvià 6, segon pis, Porta B. Pel cap de setmana entrant, 12 i 13 de maig, està previst el primer intensiu sonor textual al so de la paraula. Recordem que el projecte Istar significa iniciativa sensible a l'hàbil treball artístic i revolucionari. Per més informació, podeu connectar-vos al projecte istarblogspot.com.
I fins aquí el pregó d'alternatives d'aquesta setmana amb l'agenda d'activitats per a l'acció social.
La columna de la blogosfera.
Avui en David Ràfols ens parla sobre la segona residència.
Cap als anys 60 va aparèixer el fenomen del turisme en aquest país. El boom de milers d'estrangers liberals al llarg dels estius va trencar molts motllos a l'Espanya franquista i va ser important per dues coses. Primera, va ser una injecció de diners per a molts pobles i poblets de la costa. I segona, va obrir la porta al turisme local, ja que va ser a partir de llavors que els propis ciutadans d'aquest país varen començar a passar les vacances fora de la vivenda habitual. Concretant-nos en el turisme local, podria ser nòmada o sedentari. El nòmada era aquell que cada vegada anava a llocs diferents, un any a Cantàbria, l'altre a Osca i el següent a Andalusia. En canvi, el sedentari era aquell que cada estiu anava concretament a un lloc. Qui disposava d'un cert estatus social podia assumir una casa o un apartament de lloguer permanent, però qui no havia d'instal·lar un rulot permanent en un càmping. I precisament d'aquest turisme sedentari volia parlar avui, concretament de la segona residència. Comentàvem fa uns moments que als anys 70 o 80 el turisme local sedentari llogava una casa d'estiueig o bé passava les vacances en un càmping. Els llocs preferits eren la Costa Brava, la Costa Daurada, les Illes Balears, la Costa Blanca. Al llarg de tots aquests anys, el turisme d'estiu es va anar assentant i formant relació d'estiueig amb la resta de gent del voltant. Així doncs, era normal que els turistes coneguessin restaurants, bars, activitats, etc., igual que els propis oriunds. I és que cada vegada es passaven més temps en la segona residència, i les llargues vacances d'estiu ja incloïen mitjanes vacances de Setmana Santa i dies de Nadal o caps de setmana llargs. Amb la benaurança econòmica dels 90s i sobretot amb el boom immobiliari del 2000, es va anar extenent aquest fenomen de la segona residència. Els ajuntaments dels pobles de costa, conscients de la demanda dels turistes, van començar a requalificar terrenys i l'autèntic boom immobiliari va aparèixer en forma de milers de nous apartaments. El foment del turisme de temporada també es va donar d'aquest fenomen i llocs com la Vall d'Aran i la Cerdanya van fer el mateix, promocionar la venda de cases o apartaments a gent que hi anés a esquiar. I qui adquiria una segona residència era perquè apostava per anar-hi molt, tot sovint cada cap de setmana. De mica en mica, aquests turistes es van anar convertint en segons locals d'aquell poble. Consumien en els mercats i supermercats, restaurants, bars, s'apuntaven a centres esportius amb quota mensual, compraven roba a les botigues, anaven al cinema, tal com si visquessin al mateix poble, però tan sols dos dies a la setmana. I és clar, quan tens família, els fills es relacionen amb els veïns, amb els altres nens de platja o a l'escola d'esquí, formant colles de cap de setmana. Aquesta integració cada vegada es feia més extensa, amb colles de nois i noies locals i externs. Era això un problema? No. Entre setmana cadascú assistia a l'escola i estudiava, i al cap de setmana, quan es reunien tots els amics, n'hi havia del mateix poble i d'altres de fora. Que els pobles turístics adoptessin la gent externa també va suposar un creixement del producte interior brut del propi poble. Més gent significava més consumisme i circulació de diners. Emprenedors locals i externs van venir per muntar més restaurants, més botigues, més centres de serveis tals com perruqueries, lampistes o paletes per cobrir la demanda de tants pisos. I no és d'estranyar que pobles que els dies lectius tenien una població de 1.000 habitants passessin a ser-ne 12.000 al cap de setmana. Però mentre hi hagués diners, no hi havia problema. Ara estem en un moment de recessió. La segona residència estava molt lligada al fenomen de tothom pot tenir dues cases, i el castell de cartes s'ha esfondrat per moltes famílies que no van calcular bé quins podien ser els seus límits. I és clar, en un moment de necessitat de diners, et desfàs del menys necessari. Davant la impossibilitat de desfer-se de la primera residència, aquella que està a prop del lloc de feina, la gent ha tendit primer a no anar tan sovint a la segona residència i finalment l'ha acabat posant a la venda. Però és clar, si no hi ha tanta gent en el poble durant el cap de setmana, hi ha molts comerços i empreses que tampoc tenen tanta feina i moltes han hagut d'anar tancant. El futur d'aquests encara és incert. Se suposa que cal que tot s'estabilitzi i llavors podrem veure quin serà el destí del poble que, del no-res, va passar a ser una ciutat de vacances i després a ser una ciutat de cap de setmana. i posteriorment està en recessió i que molta gent ha quedat a l'atur. Els que havien vingut de fora, què faran? Marxar de nou a un altre lloc amb la intenció de reflotar el seu esperit emprenedor? És possible, doncs si ho han fet ja una vegada, ho poden fer una segona. Més complicat ho tenen els locals, que no s'han mogut mai del mateix lloc i que els suposa una muntanya fer les maletes i anar-se'n del seu propi poble. Però és clar, si tots els que no troben feina al mateix poble marxen, qui quedarà? Qui farà circular els diners perquè la resta de comerços i serveis sobrevisquin? El tema està tan complicat com inestable. Per tant, no ens esverem i estiguem a l'expectativa del que pot passar. Almenys, que no ens tregui la possibilitat de gaudir d'unes bones vacances, sigui on sigui, amb l'apartament comprat, de lloguer o bé amb un càmping. I és que els temps canvien, i nosaltres formem part dels temps escrivint la història domèstica.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia a tots els oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Tornem una setmana més amb la secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana i aquesta setmana hem sucumbit una mica als estralls dels canvis d'estacions i, com veureu, amb una veu una mica encostipada, però mirarem, tot i això, de fer la secció el millor possible. Comencem el repàs de les efemèrides que us volem destacar dels propers 7 dies i ho comencem per el proper diumenge, el dia 6 de maig, el primer diumenge de maig. Tal dia com aquest, però de 1994, l'acord constitucional de Colòmbia va legalitzar la dosi personal de narcòtics. També aquest diumenge 6 de març tindrem lluna plena a les 5:35 de la matinada a Escorpí. I anem ja cap a la propera setmana a repassar les efemèrides per algun d'aquests dies. Comencem per el proper dimarts, dia 8 de maig, un 8 de maig de 1770, Carles III va ordenar que s'extingissin els diferents idiomes indis i s'imposés el castellà. També el 8 de maig es commemora el Dia de la Creu Roja Internacional, una institució que aquí al nostre país coneixem més com per temes d'ambulàncies i d'assistència així, però que en altres països fa una labor molt important a favor de la salut i aquest dia de la Creu Roja que ens fa recordar-ho i reflexionar-hi. Anem per una altra efemèride, en aquest cas per al proper dimecres, dia 9 de maig, tal dia com aquest, però de 1994, va prendre possessió de la presidència de Sud-àfrica després de les primeres eleccions multiracials de la història del país, en les quals va obtenir el 62% dels vots Nelson Mandela. Va ser així el primer president negre del seu país i el pres polític amb més anys a la presó. Aquesta presa de possessió de Mandela el 9 de maig de 1994. I per no allargar més aquestes efemèrides amb aquesta veu tan fosca, de culpa dels canvis de temperatura i els encostipats primaverals, per una efemèride per al proper dijous, dia 10 de maig, un 10 de maig de 1795, el zambo José Leonardo Chirino encapçala la insurrecció de Coro, Venezuela, amb indis i negres, per la llibertat dels esclaus i l'eliminació dels impostos. Una d'aquestes efemèrides reivindicatives que aquí ens agrada destacar. Doncs bé, amb aquesta acabem la secció pel dia d'avui. Us emplacem a la propera setmana, que acaba de passar. Un bon dissabte i diumenge. Adéu-siau.
A les 7 del matí d'aquest diumenge 5 de maig es donarà la sortida del parc de l'estació de Sant Esteve d'en Bas a la 33a llatisonada que organitza el grup excursionista cultural i alpinista de Sant Esteve d'en Bas, que enguany recorrerà la Cau, la Canameres, el Grau d'Olot, Quatre Cases i el Coll de Sabastida abans d'enfilar-se a la Cinglera de Llats. De tornada, el grup puntejarà el Coll de Saiols, la Font de la Roca, el Camí del Pla de la Soca, el Camí de la Portellera, els Terrers i Hostalets. Hi haurà avituallaments i l'esmorzar que l'organització donarà abans de trascar el Coll de Sabastida. I fins aquí el nostre informatiu. Esperem, com sempre, haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.